Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Han tocat les 3 de la tarda, és temps de repassar la informació en aquest racó migdia encapçalada pels avisos de Sumar i dels socialistes a l'independentisme que hem sentit aquest matí. Tots dos partits alerten que exigir l'autodeterminació ara pot fer que tot se'n vagi en orris pel que fa a negociar. Un nou govern espanyol, Jaume Asens, assenyala directament a Esquerra, l'acusa d'estar sobreactuant políticament.
Estem veient una escalada en aquests últims dies, una competició per part d'Esquerra per guanyar protagonisme. Sembla que, que hi ha un nerviosisme i això jo crec que genera confusió i alimenta, com deia abans, els enemics de l'amnistia en un moment molt delicat, perquè els equilibris són delicats.
Però els republicans no s'arronsen. Oriol Junqueras recorda a les portes de l'1 d'octubre que l'autodeterminació és clau per al seu partit.
No renunciarem, per tant, a defensar un dels drets democràtics més fonamentals, que és el dret a votar. Estem aquí per defensar l'amnistia. Estem aquí per defensar l'autodeterminació de Catalunya. Estem aquí per reivindicar l'1 d'octubre del 2017. I estem aquí per fer que aquella lluita triomfi amb aquest reconeixement internacional que ens és imprescindible.
Un 6è aniversari de l'1 d'octubre, que arriba demà, i en què Carles Puigdemont fa una crida a participar, recordem, diferents mobilitzacions, les que hi haurà, sobretot focalitzades a Barcelona, durant tot el dia, per reivindicar també la importància del referèndum. Altres qüestions, els bombers han hagut de rescatar una persona aquest migdia després que s'hagi precipitat mentre feia la via ferrada a Roca de la Creu, a Ribes de Freser. Segons informa el cos, el rescat s'ha hagut de fer amb el suport d'una grua perquè l'accidentat era en un lloc de difícil accés. L'han traslladat a l'Hospital Comarcal del Ripollès, a Campdevànol. Els castellers de Vilafranca celebraran avui els seus 75 anys. El Gran Teatre del Liceu serà en una gala un quart de vuit del vespre. La colla castellera farà per primer cop a la història del Liceu una actuació damunt de l'escenari. I una estona abans, aquesta tarda, important pel que fa als esports, el Girona, de rècord, que rep el Real Madrid amb el lideratge de la Lliga en joc.
A dos quarts de set, en directe al Superesports de RAC1, amb un Montilivi ple de gom a gom, els de Mitchell han sumat 19 dels primers 21 punts, i una nova victòria els mantindria al cap davant de la classificació. De moment, però, el líder provisional és el Barça, que hi va guanyar 1-0 al Sevilla amb gol de Sergio Ramos en pròpia porteria. Aquest matí s'ha confirmat que Rafinha estarà mínim 3 setmanes de baixa. Per cert, ara al descans tenim un partit de primera en joc. Getafe 0, Villarreal 0, amb els groguets jugant amb 10 per l'expulsió d'en vermella directa del migcampista Àlex Baena, el dia que Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi del Japó de MotoGP.
I acabem amb el trànsit i el temps a les carreteres amb força més normalitat ja. A aquesta hora, hores d'ara, el punt més conflictiu, el nus de la Trinitat, amb diversos quilòmetres de retencions tant a la B20 com a la B10 en el moment d'arribar a aquest punt, el nus de la Trinitat. L'altre incident a Sant Cugat del Vallès, arran, recordem-ho, de l'accident d'ahir a la nit, en què un camió va quedar del tot socarrimat. Encara hi ha retencions a la B30 i la C16, tenen un carril tallat, totes dues vies per l'accident, i s'hi haurà de treballar les properes hores. I pel que fa al temps, Martí Oliveres, durant tot el cap de setmana es mantindrà la tranquil·litat i aquest ambient molt càlid per l'època.
Sí, no hi ha canvis. Continuarem amb estabilitat, amb sol, amb algun núvol despistat, i el que crida més l'atenció, amb aquestes temperatures estiuenques al centre del dia, no vol baixar la temperatura, de moment al contrari, perquè demà, 1 d'octubre, i continuarem amb termòmetres disparats, fins i tot a prop dels 35 graus. Si s'arriba a aquesta fita, de fet, parlaríem d'un rècord de calor, perquè mai abans s'ha arribat a aquesta xifra tan avançats al calendari a casa nostra. Per tant, déu-n'hi-do, i encara n'hi ha per dies. Ben bé, fins al 8 o el 10 d'octubre no parlaríem de canvis més importants amb un ambient més tardorenc.
Doncs gairebé les 3 i 4 minuts tanquem aquest racó migdia a aquesta hora que hem fet amb en Marc Selva, el control tècnic. Continuarem pendents de l'actualitat durant el Superesports amb en Xavier Puig a partir de les 4. Ara us deixem, com cada dissabte, amb el viatge a l'Ester Muñoz. El racó migdia ha tornat demà a les 2. Que vagi bé la tarda.
Teniu la maleta a punt, oi? Perquè ara mateix sortim de viatjar.
A RAC 1, Viatge bé, amb Ester Muñoz.
Bona Bona tarda i benvinguts al programa de viatges de RAC1. Aquest darrer dissabte del mes de setembre farem un gran viatge. Volarem fins a Nova York per descobrir una ciutat viva i en constant moviment també a nivell turístic. Ho sap molt bé el periodista Marc Tió. El corresponsal de RAC1 a Nova York fa anys que acompanya molts turistes catalans en les seves escapades novaiorqueses amb els recorreguts que organitza amb el servei cap a Nova York que va muntar ara fa uns anys. Doncs bé, en Marc aquest mes ha publicat un interessantíssim reportatge a la revista Viajes National Geographic on ens explica quins són els nous racons que no ens podem perdre si visitem la ciutat dels gratacels i durant els propers minuts ens en farà una ruta sobre aquests indrets tan novedosos. A més, aprofitarem per preguntar-li quina és la millor època per viatjar a Nova York i quins són els barris més accessibles per allotjar-nos-hi. Després d'aquest viatge desitjat per molts, anirem a un altre destí on molts de vosaltres segur que també voldria anar-hi. Ens referim al Japó, on us portarem a través dels llibres de les lectures viatgeres que l'Helena Bernades, directora adjunta del grup Altair, acaba d'incorporar a les prestatgeries del seu establiment. I abans d'acabar, us portarem fins a Lloret de Mar, on el proper cap de setmana els Barcelona Travel Bloggers celebraran el seu desè aniversari. Preparats per les nostres escapades? Doncs comencem. Sí, anem cap a Nova York. De fet, tornem a la ciutat dels gratacels i ho fem amb un company de RAC1, amb en Marc Tió, el nostre corresponsal a la ciutat nord-americana, perquè ell, a part de la seva feina com a periodista, ja fa anys que es dedica també al turisme. És l'impulsor de Cap a Nova York, aquest servei de visites guiades pels racons de la URP en català, que ell mateix realitza, i nosaltres doncs, estem molt, molt contents de tenir-lo novament al programa. Marc, bona tarda, ben tornat al Viatge B de RAC1.
Hola, bona tarda. Doncs em fa moltíssima il·lusió ser aquí, la veritat. Jo també m'encanta parlar amb tu i d'aquestes coses que ens agraden.
Vam tenir a la primera temporada del programa, recordo l'any 2019, aquí a l'estudi, perquè vam aprofitar doncs, un d'aquests viatges que tu fas regularment a Catalunya per veure la família, que sí, els amics, per parlar també de temes de feina. Nosaltres ja anem per la sisena, per tant, ja han passat anys que no parlàvem.
Sí, tot ha i
que
la pandèmia.
Sí, tot i que t'he de dir que és com si et tingués aquí al costat, amb la tecnologia. Escolta,
la tecnologia, és fabulós. Sí, sempre l'última tecnologia, ja ho veus, estem com enganxadíssims.
Se sent molt bé, no? I és com si et tinguéssim aquí al costat. Escolta'm, ha canviat força Nova York des d'aleshores, des de l'any 2019, amb aquesta pandèmia, com tu deies, pel mig?
Ostres, moltíssim, en molts aspectes. En l'aspecte físic, potser, el de l'aparença és indiscutible, perquè veiem molts més edificis a l'horitzó i és això, no? Veiem una transformació realment física. I també una miqueta en el tema pues, emocional de la ciutat, el tarannà de la ciutat, que vulguis o no, a tots ens ha llumat una miqueta, no?, aquesta pandèmia, i ens ha costat una miqueta desenganxar-nos de treure'ns-la de sobre. Però, bueno, aquí estem, o sigui, hem superat realment els inconvenients. Nova York sempre ha sigut una ciutat en aquest sentit que sempre ha tirat del carro i que sempre ha mirat endavant i no és la primera tragèdia que vivim aquí, no?, a la ciutat. Vol dir que realment estem en un moment en mirant el futur i amb moltes ganes de canvis i de coses noves.
La ciutat, com tu deies, ha canviat a nivell emocional, però també a nivell arquitectònic. I això també a tu, d'alguna manera, també et va bé, no? Perquè, escolta'm, hi ha moltíssima gent que va a Nova York i torna recurrentment, perquè és una ciutat que t'atrau.
Sí, i de fet són potser les visites que més em fan il·lusió és la gent que és reincident, que dic jo, no? És gent que ja ha vist la ciutat i a més que flipa, perquè ja dic, especialment després del peron de la pandèmia, com que va ser durant 2 anys, 3, que la gent no podia venir, la gent que va marxar no de viatge i va venir aquí a Nova York el 2018 o 2019 és que es troba una ciutat diferent. Hi ha moltes coses que han canviat des d'aleshores. Vol dir que en el fons no fa tant temps, però notes que el canvi és brutal. brutal. Vol dir que aquesta gent també té molts al·licients per venir a la ciutat i disfrutar de les coses noves.
I això per tu també és un al·licient, perquè mostrar coses noves a la gent que va a Nova York també està molt bé.
Sí, a més jo soc molt addicte a la informació, sempre estic mirant canals d'informació local, tant de televisió com de mitjans, no?, de online, i m'agrada molt estar a l'última i saber les coses noves, i a vegades en les visites explico coses que són molt anecdòtiques, no?, que penso que igual a la gent això potser no li interessa en absolut, però realment et dona una dimensió més local, no?, i tens una sensació que coneixes la ciutat més de peu de carrer, no?, aquesta ciutat que no és de les guies, no surten en els llibrets que t'emportes, sinó que tu comenta la gent que viu aquí, i crec que és una de les coses xules.
Doncs escolta'm, per tots aquells que són apassionats de Nova York, tenim una molt bona notícia, i és que la revista Viajes National Geographic dedica la seva portada del mes de setembre a aquest Manhattan reinventat, i al seu interior trobem un magnífic reportatge de 10 pàgines que has escrit tu, Marc, i que recomano a tots els oients de Viatge B que vulguin viatjar properament a Nova York, perquè realment aquí trobaran doncs totes les novetats turístiques de la ciutat. De fet, t'he de dir que abans que t'encarreguessin aquest reportatge, la informació va passar pel Viatge B, perquè la Sandra Martín, la redactora en cap de la revista, em va contactar i em va dir: escolta'm, em pots passar el telèfon del Marc Tió, perquè vull fer això i jo crec que ell m'ho farà molt bé. I realment és que ho has fet molt bé, l'has clavat. Home, doncs, Marc,
t'ho agraeix moltíssim que fessis de pont, i de fet va ser una aquest el supòsit, no?, de dir: a veure, explica'ns què és la Nova York del 2023. I clar, és que la tinc molt fresca i doncs, em fa molta il·lusió. La veritat és que és un d'aquests articles que m'ho vaig passar pipa, i com a secretet t'explicaré que justament, bueno, saps com anem sempre els periodistes, no?, liats, fent mil coses.
Amunt i avall, amunt i avall.
No parem. Doncs la petició em va venir justament, just estava en un viatge a Catalunya, i aquells 15 dies que tenia per fer el reportatge i estava justament amb els meus pares. I va ser quan vaig dir: bueno, doncs agafaré un moment i aniré fent coses. Doncs no vaig fer absolutament res, i va ser tancar-me a l'avió de tornada, i les 8 hores que vaig estar dalt de l'avió, doncs vaig fer el tronc central de tot l'article, no? Vol dir, ho tenia tot molt fresc al cap, i em venia molt de gust explicar aquesta ciutat actual que es troba la gent que visita avui dia Nova York.
Doncs si et sembla, anem a repassar algunes d'aquestes novetats turístiques. Per exemple, Hudson Yards, que és un nou barri que s'ha convertit en un nou reclam pels turistes, no? On està, Marc, i què ens ofereix ben bé?
Doncs mira, és una de les coses que justament arrenco molt a l'article en aquest sentit, no? De dir, coneixem molt una ciutat bipolar en el sentit de gratacels, no? De dir, sempre hi ha el pol del sud i el pol del nord, no? El Midtown i el Downtown. I ara ens trobem que ha crescut aquest altre bolet que està just a mig camí, que és la zona de Chelsea i Hudson Yards, que seria el nou barri just a sobre de Chelsea i per sota de Hell's Kitchen. Aquesta zona que està just a l'oest de l'illa de Manhattan, no? Sí. Mirant el riu Hudson, a davant de Nova Jersey, aquesta és la zona que està amb més transformació. En els últims anys ho visibilitzàvem molt, però ara ja és manifestament radicalment diferent. O sigui que és una zona molt interessant. Ja hi havia excuses per anar-hi, amb coses de Chelsea, el mercat de Chelsea o el High Line, però Hudson Yards s'ha convertit en un pol del que és la ciutat del futur.
De quina manera, no? Què és el que incorpora, no? Quina és la novetat? Què és el que veiem?
Doncs mira, són sobretot gratacels, que és el que més crida l'atenció, perquè vagis on vagis sempre veus aquestes serralades que dic jo de cer i de vidre, i és el que més et crida l'atenció. Un dels grans observatoris nous de la ciutat justament està allà, que és l'Edge. L'Edge és un dels dos nous. Aquí sempre ara tenim la rivalitat del Summit i l'Edge, que són dos dels nous observatoris. L'Edge està en un dels, és un dels observatoris més elevats de la ciutat, i està dalt de tot d'un dels gratacels. Vol dir que estem parlant d'un barri que són exclusivament 6 gratacels, un centre comercial, un teatre i una estructura que tothom diverteix moltíssim i que me la demana moltíssima gent, que es diu Bessel. Molta gent ja la coneix pel seu nom, i és una estructura d'escales que abans podíem pujar i baixar i ara ja no ens deixen pujar-hi, però és una d'aquestes coses que és molt visual, no? I és el que precisament atrau molt a la gent.
Sobretot els instagramers.
Total, perquè et dic, s'ho passen pipa fent les fotos i els selfies allà al nucli de la Bessel. Vol dir que és una cosa que és realment un reclam.
Escolta'm, aquest observatori Edge que ens comentaves, és possible pujar-hi? És accessible als visitants?
Totalment, i a més ho recomano moltíssim. És un dels observatoris interessants, nous, insisteixo, són dels que s'han... De fet, et diré que es va inaugurar justament el 2020. Mira, justament un altre viatge que jo estava fent a Catalunya, em van convidar per fer la per pujar dalt, i justament els vaig dir, mira, estic de viatge, ja tornaré, i justament vaig tornar i van tancar tot per la pandèmia. Vull dir que mireu si és nou, que inclús la gent que va venir abans de la pandèmia no va tenir l'opció de poder pujar aquest gratacels. És molt impressionant, i a part de l'observatori en si, que és un mirador, un balcó, a sobre hi ha un altre observatori, que aquest sí que és pes per més la gent amb ànim de fer coses més de risc.
Quin
que
és?
Aquí es diu el City Climb, que és justament el que està a sobre. O sigui, imagina't, és el mateix observatori, té un nivell 2,
sí?
I aquí el que fas és sortir amb una escafandra, com si fossis un escalador lligat per davant i per darrere, i puges literalment escales un gratacels. O sigui, imagina't pujar a dalt de tot a la teulada d'un gratacels dels més alts de Nova York i penjar-te d'un fil de, no? Et porten a l'abisme, que és el imagina't un balcó sense això, sense balconera, i et deixen caure penjant al buit, no? No caure, però et deixen penjant al buit.
Quina sensació, dir,
És brutal, i això només ho recomano a la gent amb ganes de fer coses boges, perquè realment és una cosa que jo també vaig fer, i allà vaig notar que era el límit de les meves possibilitats, i vaig pensar, ja més enllà d'això ja no ho faré mai més.
Sobretot per gent que pugui suportar el que és la por a les alçades, clar.
Totalment, perquè et sents desprotegit, absolutament. Vol dir que imagina't si hi ha coses noves, que inclús tenim aquest doble observatori, no? L'observatori Edge, que és més l'observatori clàssic, de sortir i admirar la ciutat, i després el de les emocions fortes, les que el cor et va a mil i baixes allà amb les cames tremolant.
Perquè quants pisos deu tenir, o quina alçada?
Doncs mira, aquest és un dels observatoris més alts de la ciutat, és 325 metres d'alçada, que rivalitza amb el Summit perquè estan més o menys a la mateixa alçada. Uh-huh. Vol dir, imagina't si és potent la sensació d'estar a dalt penjat d'un cable, no?
Uh-huh. En aquesta primera parada que tu ens proposes, en aquesta passejada pel nou Nova York, a la revista Viajes National Geographic, ens parles també d'un mercat espanyol anomenat Little Spain. Uh-huh. Com és aquest mercat, Marc?
Doncs mira, és un mercat bastant interessant. A veure, jo crec que és sobretot molt interessant pels que vivim aquí, a Nova York, i trobem a faltar les croquetes i les braves i la paella, perquè és un lloc on les menges molt bé. La veritat és que és un lloc molt recomanable per això, perquè a més, a darrere té grans noms, té el José Andrés, té el Ferran Adrià i l'Albert Adrià. Vol dir que realment són tres grans chefs que coneixen molt la cuina catalana, la cuina espanyola, i han volgut bàsicament això, replicar el que és la filosofia de les barres de bar, dels mercats així catalans i espanyols, i han intentat replicar el que és la nostra gastronomia. Vol dir que si vols alvarès de gitano te'l pots menjar, si vols arròs a la cubana te'l pots menjar, i per això et dic que potser que els que vivim aquí ens fa més il·lusió, perquè potser ho trobem més a faltar. Els visitants, doncs estàs aquí uns dies i quan tornis de viatge potser podràs menjar unes batates braves molt bones i molt més assequibles que les que t'ofereixen aquí, no? Però bueno, és un lloc molt pintoresc i crec que és molt xulo de conèixer, i escolta'm, fer una copa també no està mal.
No està mal. Escolta'm, Marc, i està funcionant? És atractiva aquesta proposta pels novaiorquesos?
Sí, és atractiva. A veure, depèn una miqueta de l'hora que hi vas, però com que estem justament en una zona molt d'oficines, la gent que va a l'oficina, que cada vegada és menys, això també ho haig de dir, clar, és un lloc ideal perquè surts de l'oficina i te'n vas a fer uns vinets allà amb unes olivetes i unes braves i unes històries. Vull dir que hi ha molt aquell ambientillo realment de barra de Barcelona. O sigui que jo crec que han aconseguit fer-ho bastant bé.
Anem a repassar altres propostes noves a Nova York, i les tenim, per exemple, a Manhattan West, que és un altre dels barris que, pel que tu expliques, hem de recórrer sí o sí si anem a Nova York. M'agradaria saber el motiu, per què.
Doncs mira, perquè és diguéssim, si Hudson Yards és el terratrèmol, Manhattan West és la rèplica, no? És el que ha aconseguit aquesta transformació de l'oest de la ciutat, doncs que de cop i volta hi ha gent més minibarris, perquè Manhattan West seria un minibarri que, ja et dic, el formen dues torres d'oficines i un edifici residencial, també té centre comercial, restaurants i una plaça pública. O sigui que està just al costat de Hudson Yards, i crec que és una, també és molt simptomàtica. explica molt el com està canviant la ciutat. Estem parlant d'una zona que havia sigut indústries. També és un lloc on és més fàcil començar des de zero. Clar, lògicament no aniràs al Village, que és un barri de casetes molt mones, així amb estil l'anglès, i et començaràs a carregar les illes de cases per fer aquestes monumentalitats, no?
Clar.
Però en aquest cas sí que és més fàcil, perquè et carregues fàbriques que estan en desús o estan doncs, mig abandonades, no? Vol dir que per això crec que és molt interessant. A part, et diré que el que ha fet Manhattan West és potser una miqueta connectar el que és el centre de Manhattan amb aquesta zona de Hudson Yards que a peu quedava una miqueta com desangelada. I ara ja tens un camí des del Madison Square Garden fins a Hudson Yards ple de sorpreses, ple d'històries noves, ple d'arquitectura, ple de gastronomia. Vol dir que és una zona que crec que val la pena també, ja que segur que anireu a Hudson Yards, feu-vos una ullada allà a Manhattan West també.
I quina distància hi pot haver entre un punt i l'altre? Perquè dius que podem anar-hi caminant, no?
A peu perfectament, o sigui, estic parlant de 5 minuts, eh?
Ah,
o sigui, no estic parlant de fer aquí la mitja marató, sinó que estan un al costat de l'altre. I per això et dic que, de fet, una de les coses que ha guanyat molt ara des del mes de juny és que han fet un connector que connecta justament aquest barri, mini barri del Manhattan West amb el High Line, no?, que és la joia de Chelsea. Vol dir que ara inclús la gent que potser no coneix aquest Manhattan West, el que es troba és que badant per el High Line, va tirant, passa per un pont i diu, hòstia, i ara on sóc aquí? I et trobes que has arribat a Manhattan West. Vol dir que des del juny ara és possible que inclús accidentalment hi vagis, abans havies de fer més aquella cosa d'anar a buscar. Vol dir que no hi ha escapatòria i passareu seguríssim.
Per cert, Marc, a Manhattan West ens tu feies referència doncs, a l'oferta gastronòmica que crec que la tenim per totes les butxaques, no?
Mm-hmm. Sí, perquè s'ha implantat moltíssim, això arreu de la ciutat ho trobareu, molts mercats gastronòmics, o que el diuen aquí food hall o food court, que són bàsicament això, no? Menjadors grans amb diferents paradetes i amb això, amb taules i cadires comunitàries. Vol dir que tu pots agafar la selecció que més t'agradi, perquè a més sol ser molt variat, i vas això, si un dia vols menjar grec, o un dia vols menjar indi, o un dia vols menjar més americà, la clàssica hamburguesa, tens molts llocs que són com aquests grans restaurants plens de paradetes, amb molta vida i a més que abasteixen, sobretot estan estratègicament posats en barris molt d'oficines. Vol dir que, clar, nodreixen molt aquesta gent que està treballant de 9 a 5 i que té aquells 10 minuts per baixar corrents, agafar alguna cosa i seguir menjant doncs a dalt a l'oficina, no? Vol dir que això també cal parar-hi atenció perquè ens en podem aprofitar també nosaltres, perquè l'oferta és molt ampla, hi ha molta varietat i és bastant econòmic. O sigui, en el sentit de preus de Nova York, això sí, no penseu pagar preus de Barcelona, però sí que, per exemple, per 15-18 dòlars un plat molt complet, això el podeu menjar.
Vol dir que està bé.
Està doncs molt interessant.
Aquesta informació és interessant, eh? Uh-huh. Ara també estava pensant, no?, el fet de que apareguin nous barris, noves zones turístiques, això també a nivell d'allotjament és una oportunitat?
Mira, una oportunitat, però sobretot pels hotelers, que han pujat molt els preus.
Jo em referia als clients, eh?
Ja,
veig
també.
Que no,
no? No, hi ha oferta, però és que no és gens econòmica.
Assequible? No és
va. A veure, trobareu, per exemple, hotels més minimalistes, no? Hi ha el Pot, per exemple, que és un molt, molt minimalista. Justament tenia l'altre dia, ho parlava amb una gent d'aquí. I, clar, és allò típic que és una mica un joc de Tetris, no? És un Tetris. Vol dir que és una habitació molt petita, molt compacta. Lògicament, en molts d'aquests llocs és tan petit que no tens ni espai per tenir un armari. Has de tenir-ho tota la maleta. Uh-huh. Bueno, pot ser una miqueta més assequible, però, bueno, si dorms bé, descanses bé, en el fons és un lloc on hi vas a passar la nit o potser fer aquella típica mandra mitja tarda si vols aguantar més a la nit, no? I fer algun espectacle o anar a prendre alguna cosa. Vol dir que hi ha opcions, però s'ha encarit moltíssim després de la pandèmia i la inflació, que sapigueu que trobar preus per sota dels $200 la nit és molt difícil, per no dir pràcticament impossible, i estic veient preus que inclús freguen ja els 300 o els $400 la nit.
Estàs parlant d'habitacions per dues persones?
Sí. Sí, bàsicament, hi ha habitacions de doble llit, vol dir que si ets una família de quatre, doncs dos a cada llit, per exemple, o si ets dues parelles, doncs molt avinguts perquè esteu compartint el mateix espai. Vol dir que és una altra mentalitat.
I dels barris de Nova York, quin seria el més econòmic, no? Per la gent que estigui pensant en fer una escapada, per exemple, de tardor o hivern, no? I algun barri que realment sigui més assequible que la resta?
Mira, més esquible, però també perquè hi ha més oferta, segueix sent Times Square. O sigui, la zona de Times Square, la zona de Midtown, com que hi ha tanta, tanta oferta hotelera, és la que té preus més competitius. Depèn moltíssim, això sí, l'època. O sigui, hi ha èpoques que són molt, molt, molt turístiques, i estic parlant sobretot Nadal, ara que s'acosta.
Sí.
És l'època més cara, més atapeïda, la ciutat està estressada, els dies són curts, és potser l'època que venc menys, més malament, no? Hi ha molta gent que li ve aquella... s'il·luminen els ulls, no? I em diuen, oi, el Nadal i els llums, i jo dic, bueno, pues mira, si tu pots estalviar, estalvia tu. Més que res per això, preus caríssims, dies molt curts, fred, vol dir molta gent a tot arreu. Vol dir que, això, per això dic, si busqueu, si teniu flexibilitat, sé que gent, hi ha molta gent que no té flexibilitat i que em diu, mira, venim a l'agost perquè tenim vacances a l'agost, clar, lògicament què has de fer, no?
Tampoc és una bona època, l'agost?
Tampoc és molt bona època, més que res perquè no és tant la calor, que el juliol és més calorós que l'agost, això ho haig de dir, sinó perquè hi ha molta més gent. O sigui, l'agost és molta gent d'Europa, i ja dic, italians, francesos, catalans, castellans, n'he sentit moltíssims aquest agost, venen molts a la mateixa època. És normal, o sigui, per això que et deia, no? No, tant de bo poguéssim escollir les vacances, hi ha gent que no ho pot fer.
Per tant, Marc, quin seria el millor moment per anar-hi a Nova York?
Mira, octubre, novembre, principis de novembre, és una època genial. Maig, juny, principis, una altra època genial. Ho dic sobretot per temps, ho dic també perquè no hi ha encara les grans aglomeracions, són potser les dues èpoques de l'any ideals. I després, pels que mireu més la pela, ben inconvenients, lògicament, però els que vulgueu venir al gener o al febrer, trobareu segurament els preus més barats, però us trobareu una ciutat que fot un fred que pela. Vol dir, i justament tenim la sort que aquest any no ha sigut tant així, però perquè van caure dos dits de neu, o sigui, ha sigut bastant al·lucinant, i després ens queixem del canvi climàtic, però la ciutat ho està vivint també, Cada any patim una gran nevada de un, dos pams, doncs aquest any no l'hem tinguda. I hem tingut temperatures, sí, fredes algun dia, hem arribat a menys 25, però ha sigut l'excepció. Vol dir que també ens trobem que està canviant la climatologia, i potser ara dic això de dir, tindreu molt fred i vindreu l'any que ve i direu, pues hem estat superbé. No és lo habitual, no és lo normal.
M'encanta la teva claredat, Marc, perquè parles clar i català. Jo vaig anar-hi al mes de maig, vaig anar-hi de viatge de noces, aprofitant el pont de l'1 de maig, i va ser perfecte. Per tant, recomano a tothom sempre que vagin en aquelles dates, sobretot pel clima, per la temperatura,
sí,
pels dies llargs, i la veritat és que de preu, doncs, a veure, Nova York sempre és un destí car, però escolta'm, no dels més cars en aquella època, no?
Exacte, i més una cosa, molt diferent és el preu del maig que el preu de la Setmana Santa. Totalment, o sigui, també es disparen els preus per Setmana Santa, per això es deia de fugir del calendari.
Marc, jo em poso a xerrar amb tu i passant les hores i estaria aquí.
Tenia
pensat comentar molts indrets de Nova York amb tu, però no ens donarà temps d'explicar-los tots, per tant sí que la gent que vulgui aprofundir més, que se'n vagi a la revista, que vagi al seu quiosc a buscar la revista Viajes National Geographic, sí que et demanaré per exemple, pel Lower Manhattan. Aquest és un dels barris també que tu cites al reportatge.
Sí, perquè també està canviant molt. A veure, clar, què està canviant més específicament? Doncs el World Trade Center. El World Trade Center, hem de recordar que, no, 22 anys després dels atemptats, encara està construint-se. O sigui que estem parlant de dues dècades en què hi ha un projecte que no està acabat. I justament, fa uns dies inauguràvem un nou centre cultural que es diu Perelman, que és un teatre nou, que està just al costat dels pous d'aigua que recorden les Torres Bessones, i és una de les coses noves. O sigui, imagineu-vos si estem vivint inauguracions en aquests dies, no? Però a part del World Trade Center, que potser és una zona més freda, en el sentit de que és molt oficines, centre comercial, una altra de les zones que també ha canviat moltíssim és justament la zona del port, o de l'antic port, hauria de dir, perquè ara hi ha naus que vagin i tornin, ja no n'hi ha, no? Algun ferri, però ja no és el que havia sigut. a tota la zona del South Seaport, el que és al voltant del que en diem el Pier 17, que seria el moll 17, tot això ha canviat moltíssim. El moll 17 es va fer totalment nou, es va inundar el 2012 i ja se'l volia encarregar i va ser la millor oportunitat per dir, mira, comencem-lo de zero. El van destruir i l'han fet totalment nou. Això vol dir una més bona oferta gastronòmica, un escenari a dalt del terrat que, amb unes vistes al·lucinants que fan des de passis de passarel·les, de moda, cinema a la fresca o concerts. Vol dir que també és una zona molt bulliciosa, amb un mercat francès. Vol dir que també és una zona xula, molt històrica, molt antiga, està molt apartada de la ruta habitual, és un lloc d'aquests que l'has d'anar a buscar, no te'l trobes. Vol dir que això també és una part que està bé que la tingueu en compte.
Uh-huh. Per la gent que estigui buscant propostes d'art, què li recomanes, no? Pel que fa, doncs, això, a barris nous.
Uh-huh. Jo sóc molt fan de les galeries d'art de Chelsea i molt, molt, molt nou no és, però cada vegada, bueno, hi ha moltes galeries, la seva programació canvia molt sovint i a més estan totes en un costat de l'altre. Vol dir que tens aquella, inclús aquella oportunitat de fer zigzagues als carrers de Chelsea i anar-te trobant diferents galeries, algunes més petites, algunes de format potser no, més de pintura o escultura, i d'altres exposicions totalment esbojarrades. O sigui, és que a mi m'encanta perquè sempre és aquella sorpresa de conèixer les noves tendències o gent que està fent coses molt interessants o coses que no entens, no, o sigui, és indexifrable. O sigui, hi ha coses que t'asseus allà i per molt que t'ho expliquin no ho entens, no? I et posaré només un exemple, però
quin?
Una de les vegades que vaig anar a una d'aquestes galeries hi havia una exposició en la que hi havia unes cadires d'aquestes de despatx sobre rodes, que anaven com automàticament, anaven amb uns sensors, es movien soles i s'apartaven quan veien que t'acostaves, no?
Uh-huh.
Vol dir que em diràs, i això, art? Dic, bueno, doncs potser per tu no ho és, no? Però, ostres, aquesta interacció, entres en una sala que està plena d'aquestes cadires que es mouen soles, és com una cosa com molt surrealista.
Sí, que crida l'atenció, clar. Sí,
exacte.
Sí.
Per això dic, deixeu-vos sorprendre, aneu a veure art irreverent o inclús arriscat. És una experiència molt xula.
Després hi ha molta gent també que va a Nova York a veure musicals de Broadway, no? Aquí m'imagino que el Midtown és un lloc imprescindible.
Sí, exacte. Estan tots els teatres, estan a la zona de Midtown, a la zona de Times Square. També hi ha escenaris més petits fora, eh? Per exemple, Hudson Yards també té un teatre. Allà es fan musicals més petits, no? Per exemple, algun musical. Ara, justament, l'últim de Stephen Sondheim. Stephen Sondheim va morir sense completar un dels seus últims musicals i ara el tindrem justament en aquest petit teatre de Hudson Yards. Vol dir que també, si obres una miqueta la visió, t'adones que també tens altres oportunitats per fer més cares bés, eh? Lògicament, si vols veure els musicals de Moulin Rouge i Michael Jackson, els trobaràs a Times Square, però també hi ha molta opció per la gent que diu, mira, volem coses totalment diferents que ens sorprenguin, no? Que siguin interessants, doncs mira, també teniu aquestes.
Uh-huh. Doncs a tots aquests llocs de Nova York, hi ha d'altres com l'Upper Manhattan, Washington Heights, també el Midtown, el Seaport, us portarà en Marc Tió, el corresponsal de RAC1 a Nova York, amb aquesta proposta cap a Nova York, que no sé com està funcionant, des que vàrem parlar fa 6 anys fins ara, com va el tema? Tens algú que t'ajudi? Pots arribar a tot arreu? Si et truquem perquè volem fer rutes amb tu, tindràs l'agenda plena? Com va, Marc?
Doncs mira, t'haig de dir que estic molt content de poder dir que ho tinc molt ple, o sigui que tinc molta gent que li interessa i em fa molt feliç perquè a més em ve gent molt recomanada de dir, ei, que ens han vingut clients, amics nostres que volien estar, que van fer la visita amb tu i ens les han recomanades, i tinc gent que m'ajuda. Vol dir que
Ha crescut
sí,
el projecte.
Sí, ha crescut el negoci, també m'he quedat com petit en aquest sentit, però bueno, jo feliç d'ajudar la gent i sobretot de descobrir la ciutat dels novaiorquesos i doncs que tingueu doncs aquesta experiència més autèntica i local.
Marc Tió, és un plaer sempre parlar amb tu aquí al Viatge B a RAC1. Per tant, escolta'm, espero que facis molts més reportatges com aquest a Viajes National Geographic i que ens vagis explicant doncs totes les novetats, perquè és una ciutat viva i sempre hi ha coses noves per explicar.
Totalment, ja dic, segur que tornaré amb un altre article i us explicaré encara més coses interessants de com està canviant la ciutat.
Doncs n'estarem pendents i en parlarem aquí al programa. Que vagi molt bé, moltíssimes gràcies, Marc, una abraçada gegant.
Igualment, una abraçada.
Cuida't.
A RAC1, Viatge bé. Viviu l'experiència del viatge amb Esther Muñoz.
Moment al Viatge bé de remenar entre les prestatgeries de la llibreria Altair de Barcelona a la Gran Via 616. Nosaltres normalment hi anàvem fins allà i contactàvem amb la seva directora adjunta, però des de fa unes quantes setmanes ja la tenim sempre aquí en directe als estudis de RAC1. Helena Bernades, bona tarda.
Molt bona tarda.
Ben trobada, com estàs?
Molt bé, ja preparant futurs viatges, preparant futures lectures i aquí em teniu cada setmana.
Contenta. Portem unes setmanes dedicades als nens, a la canalla, els llibres infantils, també hem parlat molt de les festes de la Mercè i aquests llibres dedicats a la ciutat comtal, com el del Sergi Pàmies. Avui, quina és la temàtica de
viatgem.
La secció?
Avui viatgem, tornem a viatjar i ben lluny, al Japó. De fet, és un d'aquests països on hi ha tanta literatura i hi ha tants fanàtics i ara és una de les millors temporades per anar-hi.
Hi ha hagut moltíssima gent que aquest estiu ha viatjat al Japó.
Molta, després de la pandèmia, que va frustrar molts somnis perquè el Japó, al final, el país Nipó sempre ha sigut una destinació d'aquestes predilectes. Ara tota la gent que ho tenia pendent ha aprofitat l'ocasió i s'ha omplert. La veritat és que sí, hem tingut molta gent demanant per literatura, pels viatges, i Japó és una illa que mai decepciona.
Escolta'm, per què has triat concretament avui parlar del Japó? A banda d'això, no? Perquè ha sigut doncs, un destí molt sol·licitat aquests dies, durant el passat estiu, però també perquè crec que hi ha alguna cosa, alguna activitat
sí.
Que fa que sigui protagonista aquests dies, oi?
De fet, Japó és conegut en dues temporades de l'any, tot l'any sempre, però sí que tenim el florir del cirerer a la primavera i a la tardor, a mitjans de setembre, va començar el momiji, que és aquest moment de contemplar el canvi de color de totes les fulles i els paisatges tan fotografiable, que descriu molt bé el paisatge de Japó de la tardor i que atrau moltíssims turistes i fotògrafs. Llavors, crec que ara mateix, quan està passant tot aquest canvi de fulles i quan s'està vestint tot de marrons i ocres, és un molt bon moment per tornar a recordar literatura japonesa, que a més es publica constantment i tenim dos títols nous sobre la taula molt recomanables.
I que també és important tenir en compte que és veritat que ja ens va quedant bastant enrere l'estiu, les vacances, però escolta'm, ara també és moment de tranquil·lament començar a pensar en futurs viatges, en preparar-los allò sí. Amb un marge i per què no, escolta'm, de cara a les properes vacances, preparar un d'aquests viatges llargs al Japó no està gens malament.
Nosaltres sempre quan és canvi d'estació una mica també és transició per tornar a seure a casa, per tornar a fer aquesta vida quotidiana i a tornar a somiar i fer una mica planificació viatgera que en diem per tornar a somiar en futures escapades i Japó segur que en serà per moltes famílies una d'elles.
Mira, per la meva ho serà perquè encara no conec el Japó i en tinc moltes ganes de...
Ja som dues, ja conèixer. Som dues.
Doncs anoto a la llibreta aquests dos llibres, aquestes dues lectures viatgeres que avui ens portes, on Japó és el protagonista.
I tant, la primera d'elles es titula Ozuki, la llibreria de Mitsuko, que publica l'editorial nòrdica en castellà d'Aki Shimazaki. És un llibre que, igual que vam parlar fa un temps de la llibreria Morisaki, també...
A Tòquio.
A Tòquio, sí. Que aquesta novel·la també s'ambienta en una llibreria. Ella és la que regenta la llibreria juntament amb la seva mare i el seu fill, que sempre són allà, tot i que per mantenir aquesta independència econòmica, els divendres també va treballar en un bar. I la relació que té ella amb una clienta que passa per la llibreria amb una filla i que es fa molt amiga del seu fill, que el seu fill és mut, entaula una relació basada en la literatura i en moltíssimes converses sobre els dos fills que es fan amics, que acaba explicant molt bé aquesta relació materno-filial japonesa que entenem diferent de la d'aquí, és una relació molt més oriental, una relació que podem veure també, per exemple, al llibre que vam presentar fa un temps, que era Elogio de la sombra.
Ho recordo, sí.
I és un llibre molt nostàlgic, és un llibre molt calmat, és un llibre que es llegeix amb molta pausa, on hi ha moltíssimes referències bibliogràfiques i que ens parla una mica, no només en els tempos, sinó també en la forma de la lectura de com és el Japó actual.
Ozuki, la llibreria de Mitsuko, de Haki Shimazaki, de l'editorial nòrdica, que és aquesta primera proposta que ens mostra tot el Japó en general,
no,
tota la illa?
No, és un Japó molt íntim, és un Japó familiar, és un Japó materno-filiar i és una conversa entre dones principalment i infants. Llavors és un Japó molt calmat, és un Japó que no és la gran urbe, sinó que ens presenta espais molt més orientals en el sentit calmats, pausats, ordenats, i la literatura i la seva prosa ho palmen.
Fantàstic. Va, anem amb la segona proposta. De què es tracta?
La segona proposta és més divertida, és Els misteris de la cuina dels Kamogawa, de Hisashi Kashiwai, que publica La Magrana. És un llibre bastant divertit, on un pare i una filla, que ell és expolicia, regenten un bar, i la seva peculiaritat és que permeten recrear receptes tradicionals i antigues que tots els que l'han menjat no saben produir-les, però a través de fer de detectius, de converses, de secrets i d'anar traient fil a fil, aconsegueixen recrear aquestes receptes. Llavors, a partir del menjar, que és aquest gran ingredient que tots ens crida del Japó, aconseguim entendre vides familiars corrents i no corrents. Tenim moments molt divertits i tenim moments bastant crítics. Tot passa al voltant del menjar, al voltant de la família i al voltant d'anar traient converses una mica punxegudes.
Uh-huh. Per tant, un llibre sobre el Japó gastronòmic, podríem dir.
Molt gastronòmic, sí, perquè tot es fa al voltant d'una taula.
Veig que aquesta és una evocadora i deliciosa novel·la, un llibre, Els misteris de la cuina de Kamogawa, que és una novel·la que captivarà no només els apassionats de la cultura japonesa, sinó també, pel que diu aquí, aquells que desitgin reviure un moment màgic mitjançant els secrets de la cuina, com tu comentaves, no?
Completament, sí. Tot es fa al voltant de la taula, tot es fa al voltant del menjar, i descobrim, de fet, hi ha moltes receptes descrites, de fet, hi ha moltíssims menjars que moltes vegades els que venim a restaurants japonesos aquí a Barcelona no coneixem, perquè al final acabem sempre amb els mateixos 3, 4, 5 plats representatius que hem importat, però hi ha una infinitat de gastronomia i d'ingredients que apareixen al llibre, que tots aquells que vulguem anar ens els podem apuntar per tastar-los allà.
Per suposat. Ozuki, la llibreria de la Mitsuko, de Haki Shimazaki, de l'editorial Nòrdica, la primera proposta de l'Helena Bernades avui, i després tenim Els misteris de la cuina dels Kamogawa, amb traducció d'Ismael Funes Aguilera, un llibre de la Magrana, i que, com dèiem, doncs, poden inspirar un viatge, un llarg viatge al Japó, per les properes vacances, o fer-nos imaginar qui som, també.
I de ben
també,
segur que t'entrarà gana.
Helena Bernades, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, com sempre.
Fins dissabte vinent, que vagi molt bé. Adéu.
Arriba la tardor i aquelles ganes de redecorar casa teva. Per això a Conforama t'oferim un 24% de descompte en sofàs, matalassos i mobles. I amb enviament gratuït només fins al 4 d'octubre.
Busques una furgoneta per treballar? Per camperitzar? Amb moltes places. A M10 Selection en tenim de tot tipus i de totes les mides. L1HQ, L2HQ, L2H2, L3H2, L3H3. Per això som els de les furgos. Vine a veure'ns a la carretera nacional 2, número 17 de Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé, entra a la nostra web, m10selection.com.
El Quartet Casals oferirà aquesta temporada a l'Auditori la integral de quartets de corda de Xostakóvitx.
El 3 i 4 d'octubre interpretarà els 5 primers dels 15 que va escriure en total el compositor rus i que mostren el seu cantó més íntim i personal.
Entrades a auditori.cat.
Al setembre tot torna, fins i tot els Fiat Eco Days. Sí, sí, tal com ho sents. Ja sigui que estiguis buscant un cotxe híbrid com un elèctric, aquesta és la teva oportunitat. Ofertes exclusives i condicions especials t'esperen només fins al 30 de setembre per unitats amb entrega immediata.
Auto 88, el teu concessionari oficial Fiat a Barcelona. Auto88.com.
RAC 1. Xavi Franquesa, comediant.
Reconec que fins als 13 anys, 13, no vaig aprendre a nedar. Jo el que feia és simular que nedava. La meitat del meu cos, les cames rectes, i jo inclinava el cos, és a dir, em posava, diguéssim, en 90 graus, i jo feia simular que nedava.
Però no tocaves de peus.
Estava caminant tota l'estona.
Versió RAC 1. Cada tarda de 3 a 8 amb Toni Clapés. RAC 1. Tots som 1. Descobriu la millor manera de viatjar a Viatge Bé.
Moment d'obrir obrir el mapa RAC1, però abans vull recordar-vos que podeu sumar-vos a la 8a edició de la cursa de RAC1 aquest any a Salou. El diumenge 15 d'octubre veniu a córrer la cursa de 5 quilòmetres ben a prop del mar pels carrers de Salou. Inscripcions obertes a la cursa de RAC1.cat. amb el patrocini del Patronat Municipal de Turisme de Salou, CaixaBank, FIAC, Assegurances i Torrons Vicenç. Trobareu tota la informació a la cursa de RAC1.cat amb la col·laboració de Frit Rabbit, Medplaya.com, Vermuts Miró i Vicenç Esport, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Dit això, ara ja sí, obrim el nostre concurs, el concurs de participació del Viatge B, i posem en joc, atenció, dos bitllets d'avió anada i tornada per a dues persones amb destinació nacional o internacional amb la companyia Vueling. Per guanyar aquest premi, que inclou una maleta facturada i una bossa de mà per cada passatger, us demanem, això és imprescindible, que ens seguiu a Twitter, a @viatgeb, que feu retuit del missatge que publicarem i etiqueteu la persona amb qui hi aniríeu de viatge si us toqués el premi. També podeu participar tant a Facebook com a Instagram o enviant-nos un correu a l'adreça viatge@rac1.net, i el que sí que heu de fer, això és molt important, és bàsic, respondre la pregunta que ara mateix us plantegem. Volem saber quin és el millor viatge que heu fet al llarg de la vostra vida i per què és tan especial. Expliqueu-nos tots els detalls d'aquest viatge a través de les xarxes, del correu electrònic, i podeu participar fins dissabte 14 d'octubre, que serà quan farem el sorteig. Molta sort a tothom! El proper cap de setmana, Lloret de Mar recollirà una de les grans celebracions anuals del món del viatge. Aquest municipi icònic del turisme de casa nostra és el lloc escollit pels Barcelona Travel Bloggers per celebrar el seu desè aniversari. Durant tot aquest cap de setmana, els membres d'aquesta associació seran a la Costa Brava per fer una festa molt especial i per compartir continguts i activitats. Per saber-ne més sobre aquest gran esdeveniment turístic, ens acompanya avui a l'estudi de RAC1 la Núria Panyella, que és la presidenta de l'associació Barcelona Travel Bloggers. Núria, bona tarda i benvinguda al Viatge B de RAC1.
Hola, bona tarda, Esther, què tal?
Estic molt contenta de tenir-te aquí a l'estudi perquè n'hem parlat altres vegades. Recordo l'any passat que vàrem parlar per telèfon. De fet, recordo que vaig connectar amb tu, que et trobaves a Salou perquè és el lloc on vareu celebrar el vostre 9è aniversari, no?
Exacte, sí, l'any passat va ser a Salou i ens vas trucar allà, vam fer un directe mentre estàvem fent les activitats.
Uh-huh. Escolta'm, aquest és un aniversari molt especial, feu 10 anys.
Sí. 10 anys, sí, sí. Som l'associació de bloggers, així a nivell espanyol, que més antiga. Som els primers en fer els 10 anys i la veritat és que sí, estem molt contents i amb moltes ganes de celebrar-ho.
Esteu per davant de Madrid i sí, per davant de València, també.
Sí, exacte, sí, sí, sí. Però bueno, venen justament darrere, em sembla que ells el fan l'any que ve, però sí, sí, som nosaltres els primers i ja et dic que estem supercontents i molt il·lusionats. A més, anem a un destí que ens encanta, o sigui que molt bé.
Per què heu triat Lloret? Això és una de les coses que volia saber, no? L'any passat va ser Salou, per què aquest any Lloret?
Bueno, la veritat és que més o menys seria el mateix que et vaig explicar l'any passat per Salou, no? Primer de tot, nosaltres movem a molta gent. Aquest any som més de 160 persones. Sí, sí, clar. Perquè, a més, fem sempre que l'aniversari sigui molt familiar, la gent ve amb les parelles, amb les criatures i tal. I, clar, doncs, al final doncs, som molts nosaltres, ja som 70 i pico socis. Doncs, clar, més les famílies, més la gent invitada i tal, movem més de 160 persones, per lo que necessitem sempre una destinació que tingui moltes places hoteleres, i justament pues, Lloret per això és perfecta. I després pues, bueno, Lloret està intentant des de fa molts anys, que per això són capdavanters en moltes coses, estan intentant donar-li una volta al turisme de sol i platja, que la gent conegui Lloret, que conegui les seves platges també, però que vegin que tenen altres coses com els jardins de Santa Clotilde, bueno, i moltíssimes coses més, els camins de ronda, etc. i tal, i llavors és el que amb ells els hi anem molt bé perquè som molta gent, que estarem amb les xarxes socials tot el dia ensenyant les activitats, fent vídeos, fent reels i tal, i pues, així ells també és una manera de fer, pues, un escaparate, no?, per donar a vendre el que és Lloret a la gent que no ho coneix.
Totalment, sou un aparador per totes aquelles poblacions que us vulguin acollir, no?
Sí.
Parles una miqueta més de vosaltres, deies que sou una setantena de bloggers ara mateix?
Sí, ara mateix sí, som 73 socis i som uns 58 blogs, perquè hi ha gent que té blogs en parella i són els dos socis, i bueno, i acollim, la veritat és que una diversitat molt gran, perquè tenim blogs que són familiars, gent que viatja en camper, en caravana, gent que viatja en parella, gent que viatja sols, gent que fa més viatges tipus mochilero, gent que fa més viatges així a llocs més propers, gent que fa viatges llunyans, o sigui que nosaltres oferim una miqueta de diversitat, i per això doncs, moltes vegades les oficines de turisme ens contacten a nosaltres i tal, perquè el tenir aquesta diversitat doncs, per ells és molt, molt interessant.
Clar, clar, és que tot el tema de fer d'altaveu del turisme el fem als mitjans de comunicació, però es fa moltíssim també ara, avui dia, nosaltres i vosaltres, a través de les xarxes també, que és un aparador també molt important.
Sí, sí, o sigui, nosaltres sí que venem que sempre la diferenciació de que som bloggers i tenim un blog, però realment avui en dia les xarxes socials són molt importants i bueno, doncs, tothom les tenim i estem al dia amb l'Instagram, amb el TikTok i amb tot el que va sortint, no? I bueno, això, pues, que les oficines de turisme, i en aquest cas Lloret, pues, estava molt interessada en celebrar el desè aniversari allà, perquè ells ja van acollir el cinquè aniversari de l'associació ja fa uns anys, els hi va anar superbé, i com van acabar molt contents, doncs volien tornar a repetir amb nosaltres.
Fantàstic. Quin és exactament l'objectiu d'un blogger? En el moment que un decideix obrir-se un blog, quina és la seva missió? En el teu cas, per exemple, Núria, no? Tu ets la presidenta d'aquesta associació, però també tens un blog que és Núria in Wonderland, que és allò que et mou a tu d'alguna manera?
Bueno, jo suposo que com tothom li va passar, tothom vam començar el blog així en plan com hobby, on anaves explicant els viatges que havies tingut, era també com una espècie de portar, bueno, la teva agenda, no? Vaig anar aquí a aquest puesto, vaig anar a aquest restaurant, tal, no sé què, i bueno, pues després pues hi ha gent que el decideix seguir portant així en modo hobby, gent que el decideix professionalitzar com el meu, i el que fas és que expliques els teus viatges perquè la gent et pugui veure. Ja et veuen a les xarxes socials, però és un contingut una mica més efímer, i en aquest cas en el blog és diferent, no? És una cosa que estarà sempre allà, que la podràs consultar a Google buscant-lo i tal, i allà et sortiran pues, les rutes que has fet, recomanacions que fas de països, coses d'aquestes, és el que trobaràs. Jo en el meu cas, per exemple, soc molt de viatjar a Àsia, m'encanta, en el meu blog hi ha molt contingut asiàtic, pues, de Tailàndia, de Vietnam i tal, que he anat moltes vegades per allà de viatge, però també contingut proper d'aquí, de quilòmetre zero, com diem, de Catalunya, d'Europa i d'altres llocs d'Espanya també.
De fet, si se't demana tu un dels grans viatges que has fet és justament aquest, no? El sud-est asiàtic.
Sí. Sí, sí, he anat diverses vegades, però per exemple l'any passat vaig fer un viatge bastant llarg, de quasi 3 mesos per allà, vaig estar un mes sencer a Indonèsia, vaig anar a Vietnam, a Malàsia, altres vegades he anat a Filipines, bueno, m'ho conec bastant bé i això és el que més trona al meu blog i el que més sortir de terra.
I viatges sola, tu?
A vegades sí que viatjo sola, en aquest cas sí que vaig viatjar en alguns moments sola, en altres he viatjat en parella. Depèn del moment. Clar, és que al final jo tinc molt més temps lliure i moltes vegades sí que em toca viatjar sola, no només al sud-est, sinó a vegades si em tinc que anar a fer un viatge a València, pues, també em toca anar sola. No?
És 100% dedicada al blog.
Sí, 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 ara mateix sí.
Doncs escolta'm, els oients que vulguin viatjar a Àsia, que ho tinguin en compte, per demanar-te opinió i per demanar-te recomanació. Anem amb la festa del proper cap de setmana. Comenceu concretament divendres dia 6 d'octubre, és quan comencen els actes. Com donareu el tret de sortida a aquest gran aniversari?
Doncs l'aniversari començarà el divendres per la nit. Bueno, que volem, justament volem que comenci al capvespre, per veure com la posta de sol, perquè la farem al castell de Lloret, que a més el castell de Lloret aquest any té una experiència immersiva sobre la crisi climàtica i la aprofitarem per veure-la allà en primera persona.
Graciós.
Sí, llavors tindrem nosaltres a l'alcalde de Lloret, que ens donarà la benvinguda, i aquí farem com el tret el moment de començar l'aniversari, no? Suposo que aquella nit pues, anirem tots a sopar i ja, pues, bueno, ja començarem el dissabte pel matí, farem activitats vàries a Lloret. Hi haurà, com no, activitats aquàtiques, activitats de passejades pel camí de ronda, hi haurà coses per a les criatures, hi haurà també tallers de sostenibilitat, però hi haurà un taller de biologia marina on ensenyaran als nens una mica el tema de la cura del mar, el tema del plàstic, que és un tema molt important i que nosaltres com a associació estem molt conscienciats amb el tema de la sostenibilitat en els viatges. I bueno, farem, ja et dic, una miqueta de tot per fer un tastet de tot el que Lloret pot donar al públic, i així nosaltres després ho podrem ensenyar als nostres blogs i a les xarxes.
Tot això que tu comentaves ara, no? És una festa privada, però sí que és veritat que d'alguna manera també serà pública, no? Perquè tot el que aneu fent s'anirà explicant a les vostres xarxes, de manera que també inspirareu a molta gent a poder anar a Lloret a fer coses.
Clar, aquesta és la idea, que la gent ho vegi i digui, ostres, doncs jo també vull anar a fer aquesta experiència immersiva, o, ostres, quin hotel més xulo, doncs mira, aquí podria anar a passar un cap de setmana. Aquesta és la idea, que nosaltres volem ensenyar això.
I després vindrà el gran esdeveniment. Jo vaig tenir ocasió d'acompanyar-vos l'any passat a Salou, perquè vaig ser jurat d'aquests Premis B, que tornareu a fer aquest any i que també m'honora moltíssim poder participar i fer-vos companyia, estar amb vosaltres. I s'ha de dir que són uns premis molt inspiradors, no? Perquè teniu quatre categories: millor post de viatge, millor guia de viatge, millor vídeo de viatge i millor fotografia de viatge. Això és el que vau tenir l'any passat. I després també teniu el millor portal de viatges. Això aquest any variarà, serà diferent, ho manteniu, com anirà?
Pues aquest any el que hem tret és el format vídeo, l'hem tret perquè, bueno, clar, la majoria som bloggers, no tenim canals de YouTube i tal, i llavors hem volgut incorporar el post del millor article sobre Catalunya, per donar aquesta importància de que nosaltres som de Barcelona, de Catalunya, i que volem mostrar una miqueta, pues, això, que la nostra terra. Llavors hem tret el vídeo per ficar aquest article, i aquest any sí que com premi especial, ja que és el desè aniversari, tindrem una categoria extra que serà el millor blog de viatges. És una categoria que no havíem tingut mai fins ara.
Extra.
Uh-huh. Sí que només hi haurà un premi perquè serà el millor blog de l'any. I aquí doncs, volem premiar aquesta gent que s'ho curra, que puja contingut contínuament, que fica mapes, que fica links a Wikiloc, que ajuda. Aquest contingut que tu quan estàs muntant un viatge i entres en aquest blog dius, ostres, m'ha sigut de superajuda. Doncs això és el que volem
premiar. Que tens la feina feta, eh?
Exacte, que ja no tens res més que fer, només llegir-lo.
Tot molt mastegat, eh, que sí?
Sí.
No, t'he de dir que jo, l'any passat, per mi va ser una gran sorpresa descobrir aquests Premis B d'aquesta associació de la Barcelona Travel Bloggers, perquè quan em van arribar tots els treballs que s'hi presentaven els candidats, em vaig adonar que el nivell era altíssim. Altíssim. I això crec que és interessant, no?, de cara a l'audiència de RAC1 i del Viatge B, no?, que us coneguin. Us estan arribant moltes candidatures?
Sí. Ja les hem tancat. Bueno, avui es tanquen, fins a les 12 de la nit tenen temps per enviar-les, però jo crec que pràcticament participen tots els socis. Això no s'ho perd mai ningú.
Més que d'altres anys? Més que, per exemple, l'any passat, el 2022?
La veritat és que sempre tenen molt bona acollida, perquè al final als socis a tothom li agrada, no?, mostrar la teva feina, i si tens la sort de que algú consideri que a més pues, té més qualitat o és més bona o per lo que sigui pues, té una millor literatura, etc, el que tu vulguis dir, que digues aquest és el guanyador, doncs que a més et puguis emportar un premi, ja sigui pues, com aquest any que tenim viatges en avió fins a Islàndia, tenim ferris en Baleària, premis en Civitatis per gastar en activitats per qualsevol lloc del món, i trens per anar cap a França. O sigui, és perfecte, qui no voldria que li toqués un premi d'aquests?
Sí, i més ara després de la pandèmia, que tots tenim moltíssimes ganes de viatjar. Imagino que vosaltres a l'associació això també heu notat, no? Ara estem recuperant el temps perdut d'aquells dos anys de pandèmia, no?
Sí, aquest any la gent no ha parat. O sigui, l'any passat jo crec que tothom es va treure ja, va desempolvar la maleta i va dir aquest any no pararé per casa. Tothom ha fet viajazos que hem estat, et ficaven les dents llargues quan els veies, que sí Japó, que sí Hawaii i tal. Sí, aquest any tothom ha fet grans viatges.
Sobretot per això, perquè ara tenim el xip de que ho hem de fer ara, no? En el moment, ara, no? No pensar en el futur, sinó el que vulguis fer, fer-ho en el moment, no deixar-ho per demà.
Bueno, és que si algú ens va ensenyar la pandèmia és no et deixis per demà el que puguis fer avui, perquè el millor demà no podràs fer-ho. Llavors, si en aquell moment et va bé a tots els nivells, doncs fes-ho i disfruta, perquè el que t'ofereix un viatge no t'ho dona una altra cosa.
Doncs Núria Panyella, presidenta de Barcelona Travel Bloggers, Moltíssimes felicitats a tota la gent que formeu part d'aquesta associació. N'estarem pendents a partir del dia 8 d'octubre, quan ja s'hagi celebrat aquesta gala, per repassar tots aquests continguts, no? Aquests ports de viatge, les guies, les fotografies, aquesta categoria extra que tu ens comentaves, que segur que poden ser una molt bona inspiració per molts oients de cara a planificar nous viatges.
Segur que sí. Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Merci.
Adeu. Fins aquí aquest viatge bé que ens ha donat l'oportunitat, per exemple, de tornar a Nova York alguns i descobrir tots els nous racons que podrem visitar si tornem. Un gran viatge que hem fet amb un gran company de RAC1, que és un apassionat i un dels millors coneixedors de la ciutat dels gratacels, en Marc Tió. Salutacions meves i del Daniel Puntí Prats a la realització tècnica. Aprofiteu el que queda de cap de setmana i preneu nota que la setmana vinent la nostra escapada serà diumenge 8 d'octubre a les 3:03 de la tarda. Prepareu la maleta, Daniel Puntí Prats, perquè marxarem fins al teu poble, fins al poble on tu estiuejaves. Anirem a fer el programa des de la Fira de la Galeta de Camprodon, amb el suport de Galetes Birba, una de les marques amb més història de casa nostra. Un viatge a través d'aquesta empresa que ens portarà fins a un dels pobles més bonics i amb uns paisatges més increïbles del cor del Pirineu Oriental. Fins diumenge, que vagi molt bé.
Senyores i senyors, en nom d'Esther Muñoz, gràcies per viatjar amb Viatge B a RAC1 i fins diumenge que ve.